Clara Kerr. Moltes dones, després de tenir un càncer de mama, quan ja tenen l'alta mèdica, es troben amb una realitat que gairebé no se'n parla. El moment de reincorporar-se a la feina que tenien abans de la malaltia. El pitjor sembla que ja ha passat. Tots són en hores bones. Però la tornada al món laboral acostuma a estar plena d'incerteses, pors i dificultats. Moltes empreses no mostren cap empatia per la situació, no entenen que ja no són les mateixes o que no poden assumir els mateixos rols que abans. I el més important, tornar a treballar no és només una qüestió pràctica per aconseguir un sou. S'hi barregen aspectes emocionals, d'autoestima. Podríem dir que venen d'una guerra i se'n van a una altra. Avui en parlem. Després del càncer, què?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Overcoat to tell you how deep the night is. But life is a mystery. No key to crack the mystery.
I comencem el programa sempre amb música, ja ho sabeu, amb aquesta cançó de Flora Hibbert, que justament ens parla què serà ara del meu destí. És la pregunta que es fa ella i se la fan moltes dones que es troben que han de tornar a la feina després d'un càncer. Ja no em vull imaginar, tot i que aquesta nit no només ho imaginarem, sinó ho sentirem, què passa quan ets autònom i no hi ha empresa i t'has passat un temps sense poder treballar pel càncer, per la quimio, per tot el que hi ha, i després potser no pots tornar perquè et fa mal el braç, perquè tens una sèrie de dificultats. Aquesta nit parlarem de tot això amb les dones que m'acompanyen, i aquesta dona que sentim ara és Flora Hibbert, i aquesta cançó es diu Coat, i el seu disc es diu Swill. És molt ràpid, eh? Us he dit moltes coses, potser no ho haureu entès, però el que importa és el que explicarem d'aquí no res. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. No volem dir goodbye a ningú, volem dir hola, i de fet estem molt ben acompanyades d'aquestes dues professionals, com són la Sandra Marín, que és fundadora de l'associació Xarxa en Rosa, i de fet ella va tenir càncer de mama i es va trobar en aquesta situació.
Sí.
Com estàs? Benvinguda.
Moltíssimes gràcies.
I també ens acompanya l'Anna Miró, que assessora legalment a les dones que acudeixen a Xarxa en Rosa, que és una de les moltes associacions que fan aquesta feina de cuidar tot això que dèiem ara, no? Perquè també les acompanyen en aquest procés, oi?
Correcte. Bona nit.
Bona nit, com estàs?
Molt bé.
Doncs l'Anna Miró i la Sandra Marín, que ens acompanyaran aquesta nit a parlar de tot això que dèiem. Sandra, si vols una mica, perquè ens posem allò, fem radiografia, comencem amb la teva història, perquè tu vas crear Xarxa en Rosa des de la teva experiència. Tu també vas tenir càncer de mama i estaves treballant i molt contenta a la feina quan vas tenir el diagnòstic.
Sí, la veritat és que feia encara no un any que havia començat en una feina, i la veritat que estava molt contenta. I de cop, bueno, pues, en una autoexploració meva, em vaig donar compte que hi havia un bulto i que no era un bulto habitual. Ràpidament ja em vaig posar a trucar a la ginecòloga i a veure què havíem de fer. Tot va anar molt ràpid i al cap d'uns dies pues, em van comentar això, no?, de que tenia un càncer. Sí, perdona.
Digues.
No, això.
En principi et semblava que havies tingut sort perquè el tractament no era dels més agressius, et van dir.
Correcte.
O sigui, les coses no eren, en aquell moment no semblaven perilloses.
Exacte, sí. O sigui, les paraules textuals eren tens un càncer però no és dels pitjors de la classe. I vaig pensar, bueno, doncs la medicació que m'havien de fer o el tractament que m'havien de fer era radioteràpia, llavors intervenció i demés, i llavors en una part la quimio en certa forma me la saltava. Però bueno, les coses després...
Es compliquen.
Sí, perquè vaig demanar unes analítiques concretes i en aquelles analítiques pues, el càncer resultava que hi havia una micrometàstasi, la cosa es va complicar i vaig haver de passar per les 16 sessions de quimio.
De quimio, de ràdio, i jo ara et preguntava que, clar, quan tu vas acabar tot aquest via crucis, podríem dir, no eres la mateixa persona que havia començat, i a part m'imagino que molta por, molta incertesa, aquella cosa que et diuen, no, això segur que està curat, és a dir, que la motxilla emocional amb la que tu ja tornes a la feina ja no és el mateix que tornar de vacances.
Que va, en absolut, perquè a més, cada vegada... I al principi tens molts més controls, no? Però encara que et controla moltíssim, cada vegada que saps que has d'anar a fer-te proves, que has d'anar al metge, que has d'anar a l'oncòleg, és com que totes, vull dir, totes les que ens coneixem i de més, és demà em toca anar. Ja estem totes amb uns neguits que dius, ostres, perquè al final és aquella por, no?, que tens de... Que, bueno, que la teva vida anava d'una forma normal i bé, i de cop un dia tot canvia, no? En qüestió de segons canvia radical i et fa sempre aquest... Tens sempre aquesta por al darrere, no?, de dir, ostres, i si torna a passar?
Avui volem parlar, per això, de l'aspecte laboral, de què vol dir tornar a la feina, perquè tornar a la feina també és agafar autoestima, creure que la vida torna a ser com era abans d'allò que ens va passar, és a dir, que implica moltíssimes coses. Clar, tu et trobes que quan vols tornar, tu al principi m'imagino que vas dir allò de no, m'han dit que no és gaire greu, d'aquí uns mesos torno a ser aquí, no? M'imagino.
Exacte, sí.
Però les coses no van anar així. I clar, d'entrada, el que va fer la teva empresa, que encara hi treballes, per
sí,
això...
Sí, encara
que vull dir que... Hola, salutacions. L'empresa, aquí ja, clar, t'acabava de passar això, que estàs en un mal moment i que tots els diners que tinguis i que puguis necessitar, necessitaràs molts, perquè, clar, una cosa és la seguretat social, tots el servei que ens dona de mèdics, però quan tens un càncer també moltes vegades hi ha dolors, moltes vegades hi ha, doncs, tot això que comentarem ara, i a vegades vas a un fisio, vas a algú que et faci un massatge, o vas a comprar-te una perruca, és igual, perquè no tens cabell. Clar, tot això necessita diners. I el que et trobes tu a l'empresa allà d'entrada és que et treu qualsevol incentiu que tenies i et vas quedar amb el sou base pelat.
Sí.
D'entrada és, tinc càncer i em castiguen.
Sí, tal qual. Tal qual, perquè, clar, depèn del tipus de feina, no? Però la feina que jo tenia, doncs, tenia uns incentius, tenia bueno, certes extras que venien ja per espècies, no?, de l'empresa, cotxe empresa, dietes, etc. Clar, de cop em quedo amb que se m'ha acabat tot això, em quedo amb un sou molt pelat. A més, bueno, doncs, que jo crec, totes les coses paral·leles, no?, que sorgeixen quan tens un càncer, la peluca, els medicaments, hi ha moltíssimes coses,
molts,
no?
Molts extras que no es veuen i que no passen pel CatSalut, podríem dir.
Exacte, sí senyor, sí. I que és amb molt poc temps, a més, i tens molt poc marge de maniobra, no?, per decidir o buscar. I la veritat és que et sents una miqueta a terra de ningú, no? Vull dir que tampoc ningú et dona un cable per dir, vinga, va, un recolzament, no?
Un recolzament, i parlem clar.
Home, clar.
No em disminueixis el sou, perquè jo ara tot necessito més diners encara, perquè no m'he anat de vacances.
Sí.
O sigui, estic passant per una malaltia que demana tota una sèrie de coses. D'això parlem avui, a les dones i els dies. Si voleu, també tenim un telèfon 93207474, perquè segur que ens esteu sentint moltes dones que heu passat pel mateix. I carried you slow for way too long. I couldn't let you go under a spell of don't. Ego reaction. A tot això que dèiem, a la situació econòmica, a vegades s'hi suma després com et tracten quan vas a l'ICAM, que és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, perquè heu de passar per tot això per poder tornar. Ara això ens ho explicarà molt bé l'Anna Miró. Què és l'ICAM i com hi van les dones, també? Perquè moltes vegades hi van que encara estan fent tractament, per exemple.
Ara per ara no tant, perquè els temes d'incapacitat temporal tenen una durada de 365 dies, amb una pròrroga de 180 més, per tant, estem parlant d'un any i mig. Passat aquest any i mig, ja no depens, ja no et paga l'empresa com a pagament delegat, sinó que ja passes a mans de l'ICAM. I tenen una altra pròrroga extraordinària de 6 mesos per fer-te l'avaluació i dir-te si aquella incapacitat passa a ser permanent o no.
Perquè clar, aquesta és l'altra. Hi ha molta gent que no deu poder tornar a treballar.
No, el que passa que el que ens estem trobant ara és que aquesta avaluació de les incapacitats permanents s'estan demorant molt. Hi ha molta demora. Llavors, hi ha una incertesa i
llavors
una angoixa
en
aquestes persones.
Clar, se m'ha acabat la baixa I mentre no tinc l'examen a l'institut, llavors...
No puc treballar, no sé si seré apte o algú dictaminarà si seré apte o no per tornar a la meva feina.
I a més no cobro.
I no sé... Sí, es sí, continua cobrant. El que passa que sí que és cert, ja, ja, a partir dels 180 dies, tot i continuar cobrant, aquests dies ja no cotitzen. És a dir, els primers són 12 i 6, 18 mesos sí, a partir del 18è mes tu pots continuar cobrant la prestació, però ja no cotitzes a la Seguretat Social. Llavors, ja no és tant l'angoixa, que també ho és, de si seré apte o no per tornar a treballar, sinó això quan succeirà, perquè ara hi ha demores de fins a 26, 27 i 28 mesos. Llavors, l'angoixa aquesta de no saber quan es produirà aquest fet d'anar a l'ICAM amb tots els meus informes, tota la meva avaluació que em faran, i esperar resposta, aviam què, que tot això pot ser que d'un dia per l'altre rebi la resolució i em diuen vostè, senyora, està apta per tornar a la feina.
I a més, quan, com dèiem abans, amb la Sandra, que moltes vegades no et trobes bé. Explica'ns, per exemple, tu, quan vas acabar la quimio, quan representa la quimio, la ràdio, tot, representa que estaves curada, què és el que et passava, per exemple? Que això jo crec que ressonarà a moltes dones que ens estan sentint a casa.
Sí, bueno, el cansament era brutal, perquè a més s'ajunta que en poc temps d'haver-te fet la quimio comences amb la ràdio, i la ràdio dona moltíssim cansament. I després jo vaig tenir neurotoxicitat en grau 4 als braços.
Bueno, això vol dir?
Braços i preus. Sí que no podia aguantar les coses, no podia fer pinça fina, vull dir, no podia agafar els bolis, per exemple, se'm queien, em feien molt de dolor, tenia les puntes dels dits totalment adormides. Clar, a més, la meva feina jo era conduir. Jo conduïa moltíssim per fer la meva feina. I clar, era inviable, no, el següent. I bueno, i a més, vull dir... En el meu cas no va ser així tan directament, però hi ha molta gent que li costa moltíssim enfocar, concentrar-se, estàs com molt dispers, tens el que diuen aquest emboirament, no? Vull dir que hi ha moltíssims efectes.
I també aquesta angoixa continuada que heu passat durant temps, que això crec que jo crec que deu passar molta factura.
Sí.
Llavors ve aquest examen on hem dit que hem d'esperar molt, i molt sovint quan ens trobem amb l'ICAM, amb aquest Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, no sempre trobem a l'altra banda... com dir-ho, empatia? Diguem-ho finet.
Sí, diguem empatia. Diguem que em va sobtar molt, perquè a més a mi em va passar enmig del Covid. Vaig anar, no deixaven entrar tampoc a ningú. Em van fer esperar moltíssimes, però moltes hores, a la porta. I quan se'm van recordar que estava, va fer despullar-me de cintura cap a dalt, que jo no podia, tenia els braços que quasi era impossible, plorant. I quan em va veure despullada em diu, bueno, a ti no te les han hecho tan mal, no te les han dejado tan mal, però tal qual. Et quedes mirant-la i dius, ostres, en sèrio m'estàs dient això? Vull dir, era... Jo, de veritat, que em pensava que m'estaven gravant amb una càmera, perquè és que pensava, no m'ho puc creure que m'estigui passant això. Després, evidentment, vaig comentar-ho amb altres metges i em deien, ostres, això no s'hauria de...
Hem de denunciar més,
sí,
per això.
Sí, sí, perquè
crec que hem
no
de començar
estrany,
a posar demandes.
Sí, no és estrany que això succeeixi, perquè sento cada barbària que dius, en sèrio, com pot ser que et diguin això? I a sobre,
I
no tens el dret.
Dona, sembla,
sí, era una dona. Era una dona, i una dona, vull dir, que podia ser perfectament jo, amb l'edat, etcètera, eh? I no, vull dir, va ser com... No m'ho podia creure.
Costa d'entendre tot això, i també m'imagino que el fet de ser dones i també les qüestions de l'edat, perquè això no és el mateix si et passa amb 30, que si et passa amb 45 o si et passa amb 54, quan potser ja estàs en un moment de la feina que ets sènior o directament com et despistis, te'n vas a la jubilació. Aquí deu haver molta gent que deu aprofitar per, i em sap greu dir-ho així ràpid i malament, anar per fer fora amb aquestes dones de les empreses.
Sí, totalment. I el fet és que quan tornes a l'empresa, a vegades les treballadores es pensen que podran fer el mateix que feien abans, i no és cert, i a vegades sí que és cert, però a vegades és la mateixa empresa la que no creu que aquella treballadora podrà fer el que feia. I sí que és cert que falta molta conscienciació empresarial per tractar aquestes treballadores. Perquè realment... potser no poden fer les mateixes funcions, no poden fer el mateix horari. De fet, se n'està parlant ara, i ja es va fer també una demanda el 2023, i ara la Seguretat Social n'està parlant de fer una adaptació, un retorn a la feina progressiu. Però això és que no està succeint.
Clar, tot això,
les empreses
de moment
no
és...
veuen bé les baixes llargues. Mm. No estan ben vistes. Els empresaris, falta una conscienciació important en aquest sentit.
No m'expliquis la teva pel·lícula. Aquí s'ha de venir a treballar i,
I
no s'entenen gaire les excepcions.
Exacte.
Com dèiem, parlant de què passa després d'un càncer, aquesta reincorporació laboral, parlant-ho amb dones que ho han viscut, com la Sandra Marín, i també amb l'Anna Miró, que és economista i gestora administrativa, i ella es dedica a assessorar en aquesta xarxa en rosa, que sobretot treballa pel Vallès, però que hi ha altres associacions i vosaltres també us esteu obrint altres parts del territori, oi?
Sí, correcte.
De fet, tu una mica vas començar amb aquesta associació Xarxa en Rosa una mica pel que tu t'havia passat, també.
Sí, perquè ho hem explicat així, però jo vaig tenir aquest allargament que deia l'Anna dels 6 mesos més. Després van seguir pagant-me una prestació contributiva conforme tenia una discapacitat, però de cop, amb el Covid, doncs, d'un dia per un altre em citen amb molt poc marge perquè també jo pogués portar tota la documentació meva mèdica. Jo vaig fer-me tot el meu tractament per la sanitat privada. Per tant, no era tan àgil com ells quan vas per la pública, que ho tenen tot en els mateixos ordinadors, no? Per si ens diuen l'expedient. No em van donar aquest marge per poder buscar tota la informació i d'un dia per un altre em diuen que me n'he d'anar a treballar. Clar, allò va ser perquè no em pagava la meva empresa, em pagava l'INSS, i no podia tornar a l'empresa. Vull dir, jo veia, dic, i ara què faig? No tinc atur, no tinc, la prestació no es continua, i ara a qui l'he d'anar a moure, no? Què he de fer, no? Per sort vaig anar a parlar amb l'Anna, li vaig explicar i ràpidament, vull dir, es va posar, pues, això, a buscar la forma i de més perquè jo pogués tornar a la companyia, com a mínim, a demanar la incorporació meva.
Clar, aquí em fa la sensació també que hi ha molt desconeixement dels nostres propis drets, perquè estem sempre pensant que només agafarem baixes potser per un constipat, una grip, etcètera, no? I quan passa una cosa d'aquestes, i a part les nostres habilitats poden quedar disminuïdes, aquí passen moltes coses, m'imagino.
Clar, pensem també que a vegades som desconeixedores d'això, que un cop hem acabat el procés de baixa, tenim dret a gaudir les vacances de tot aquest període que hem estat de baixa. Llavors, a vegades, una de les coses que fem quan a la persona se li diu que ha de començar a treballar l'endemà o al cap de 2 dies i no es troba bé, un dels temes, que una de les eines que hi ha o els mecanismes que hi ha per pal·liar aquesta tornada és dir, proposa a l'empresa gaudir immediatament, abans de tornar, les vacances que tens acumulades d'aquest període que has estat, no? Perquè bé, les has meritat i no les has gaudit, doncs comença a gaudir-les ara. Normalment les empreses això ho accepten, perquè si una persona porta X mesos de baixa, ja no ve de X mesos més. Però sí que és veritat, i en casos que tenim arrel de dones, no, que venen a demanar assessorament a través de xarxa, que hi ha empreses que això tampoc ho estan concedint. Llavors, això no deixa de ser un pacte empresa-treballador. És a dir, ni la treballadora pot exigir fer les vacances si l'empresa no ho accepta, i han d'arribar a un acord.
Estem en una situació de fragilitat i estem
totalment
en mans de l'empresa. I, clar, ho dèiem al principi. Estàvem parlant aquí de, amb sort, que hi hagi una empresa, perquè algú, doncs, durant tot aquest temps pugui gaudir d'aquestes possibilitats que ens ofereix la Seguretat Social. Però, clar, què passa...
Les treballadores autònomes.
Clar, amb les treballadores autònomes. De fet, mira, tenim a la Patrícia al telèfon. Patrícia, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, gràcies.
Escolta'm, explica'ns una mica la teva història, perquè el teu cas és justament el d'una dona que va tenir un càncer de mama als 36 anys i eres joiera i et dedicaves, evidentment, a ser autònom. Què va passar aquí?
Bueno, exacte. Com tu has explicat, jo era autònoma, em dedicava al sector de joieria, feia joies i dissenyava, i després del càncer em van quedar i tinc seqüeles i jo no puc treballar amb el braç dret i em van donar l'alta inclús amb tractament, estava en quimioteràpia. Al ser autònoma no tens dret a tindre atur, per tant em vaig quedar absolutament sense res d'un dia a l'altre, i després se't complica encara molt més quan veus que no pots treballar, que no pots treballar de lo teu.
Clar, tu no podies fer de joiera perquè, diguéssim, que tenies unes seqüeles, et faltava força a les mans, si ens ho vols explicar.
El braç dret, quan em van tindre que fer una doble mastectomia i buidament ganglionar, llavors et perds tota la força i aquell braç queda com de decoració, per d'una manera. No és un braç útil per poder treballar.
I això no ho has recuperat, entenc.
No, no es pot recuperar.
I llavors, clar, tu, en aquest moment que et passa tot això, intentes... Clar, vas haver de renunciar a la teva feina com a joiera i has pogut tornar. Has trobat alguna altra manera? Què va passar? Perquè em sembla que després vas intentar trobar feina, altres feines, i clar, no trobaves res perquè no tenies una mobilitat, però al mateix temps no t'han donat una incapacitat.
Exacte, vaig demanar la incapacitat i me la van denegar perquè textualment el jutge va dir que a mi m'havien operat dels pits. Llavors, jo vaig continuar buscant feina d'alguna cosa, però se't complica molt perquè has passat un càncer i no et volen. I després també ets mare i vas cap als 40 i no et volen. I, bueno, pues en la vida jo continuava fent coses i m'he tingut que reinventar.
I què fas ara, si t'ho puc preguntar, Patrícia?
Sí, bueno, sóc la fundadora de la Tribu Barcelona, que és un lloc per famílies monoparentals i separats que fem moltes activitats esquiades i tot el que és tot tipus d'activitats, o sigui, raftings, tot el que et puguis imaginar, i alhora pues, també molt suport a les famílies que s'han separat. Bueno, tenim moltes coses.
De la manera que ho expliques, clar, vas tenir aquesta idea, com això, com deies, aquesta manera de tornar a reconquerir doncs, les ganes teves de treballar i de ser creativa, i les vas portar en aquesta empresa, però pel camí tu també et vas separar, perquè, clar, tot això influeix, també.
Sí, bueno, jo ja estava separada quan vaig tenir el càncer.
I llavors, clar, a sobre tenies una criatura. M'imagino que molt patiment amb tot això.
Bueno, sí, és que no... És molt difícil de descriure. És que abans ho estava pensant i m'emocionava de lo dur que ha sigut. Perquè realment jo tenia un percentatge molt baix de sobreviure i em veia amb una mà davant, una altra darrere, i amb un nen molt petit.
De fet, tinc entès que, per exemple, els cursos del CP i de la Seguretat Social et deien que no diguessis que havies passat un càncer. T'ho aconsellaven. Això em sembla fortíssim.
És a dir, que des de la mateixa
Seguretat Social t'aconsellin que no diguis que tens un cas passat un càncer i que les empreses et posarien problemes o per l'edat o per tenir un fill.
Sí.
Estem en un món terrible, pel que sembla.
La veritat és que per mi va ser horrorós. Van ser anys molt, molt, molt durs. I, bueno, pues la vida continua, si estàs viu. Tinc companyes que, per desgràcia, no els hi van donar la discapacitat i ja estan en metàstasis, ja estan mortes. Vull dir, hi ha casos horribles, encara pitjor. Puc dir que segueixo viva, però sí que hi ha una manca molt important de gestió de pobresa oncològica.
És a dir, ens quedem amb que hem salvat a la persona a nivell físic, però després aquesta persona ha de continuar vivint, ha de treballar, ha de fer la seva vida, i sobretot també, ho dèiem al principi, no? Això per l'autoestima, en un moment on t'està passant tot això, no afavoreix la teva recuperació.
Bueno, clar, passes molt moments que són difícils de... No sap, és una incertidumbre, no saps molt bé cap on anirà, si tot anirà bé... És molt complexa i és dur.
On vas agafar les forces per tot això? D'on has les agafades per continuar aquest camí i per muntar-te a fer una empresa? Perquè una empresa on organitzeu el que dèiem, no? Projectes per famílies monoparentals, amb la qual tu has fet, podríem dir que ets catedràtica d'això, i vas anar a ensenyar als altres com viure-ho i com passar-ho bé, tot i les dificultats.
Sí, perquè com jo em vaig separar recient nascut el meu fill, jo ja ho havia creat, però no havia treballat amb això. Ho havia creat i la cosa va anar funcionant, cada vegada més famílies. Llavors, per això m'hi vaig poder posar en sèrio, de dir, bueno, doncs ara m'hi dedico tot el temps al món i m'hi poso i ho faig bé. I la veritat que les forces és molt en part de la meva família, que m'ha ajudat sempre amb un fill i, evidentment, el meu fill.
Doncs escolta, Patrícia Moya, felicitats, enhorabona, perquè malgrat tot el que has viscut, la veritat és que ets un exemple segur per molta gent. Moltíssimes gràcies i gràcies per deixar que et truquem. I aquest telèfon aquesta nit està obert per totes les dones que hàgiu passat per situacions semblants i ens vulgueu explicar la vostra. 93201-7474. Patrícia Moya, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci.
Bona nit.
Merci.
Sometimes I think I'm a killer. I scared you in your house. I even scared myself by talking about Dahmer on your couch.
Ara estaven les dues dones que m'acompanyen sentint la història de la Patrícia i els hi ressona perquè elles a Xarxa en Rosa en sentiu moltes d'històries d'aquestes.
Moltes.
Moltes, i venen moltes i us expliquen barbaritats semblants. Sí. Expliqueu-nos, si voleu, alguns dels casos que heu tractat en els últims mesos.
Doncs mira, hi ha dones, per exemple, en edats també a partir dels 55 anys que durant el tractament les han deixat, les han acomiadat de la companyia i et truquen dient que, clar, que han acabat el tractament, que estan encara en aquell procés que no estan al 100%, que, per exemple, tenen una mare dependent a casa i que només cobren el que la mare dependent, que és una ajuda de 400 i pico d'euros. Clar, et diuen, què faig? Perquè és que no em veig en cor de tornar a treballar. A més, hi ha una altra cosa, que és que al Vallès Oriental també hi ha molta empresa de producció i en les dones que han de fer servir els seus braços de forma habitual per la feina que gestionen. Clar, quan passa això, és inviable, és que és impossible. Ni tenen força, ni poden fer la feina amb les rutines que abans feien. Llavors, jo crec que això que dèieu, no?, del reinventar-se, és importantíssim. I
la gent, per exemple, dones que treballaven potser per netejar escales, per exemple.
Aquest és l'últim cas que hem tingut nosaltres de consulta. Perdoneu. Aquesta dona, li van comentar aquesta setmana que s'havia de reincorporar, no es veia en cor, va demanar les vacances, li van dir que no, li van donar vacances fins aquest proper dilluns. Aquest proper dilluns començarà a treballar, tot i que ella no es veu capaç. Li han posat un calendari que apenas té estones de descans i l'han posat, és una empresa de neteja, a netejar una comunitat sense ascensor, quan hi ha altres comunitats que podria fer ella més plàcidament. Llavors,
què feu en aquests casos, per exemple? Quan us expliquen tot això, de quina manera podeu assessorar o ajudar?
Aquí és que el tema és intentar que l'empresa posi de la seva part i pugui conscienciar-se una mica. En aquest cas està una mica difícil, perquè bueno, sí que és cert que primer li van dir que no podia gaudir de cap dia de vacances, vam aconseguir que aquesta setmana sí que li donguessin de vacances, i ara veurem la seva incorporació dilluns com funciona i com va, però això és, el repeteixo, el que he dit abans, empresa i treballador. Empresa. Llavors, si l'empresa no es posa de cares, la part dèbil en aquest cas és el treballador.
Clar, estàvem sentint a la Patrícia que ella parlava de que li van denegar, per exemple, la incapacitat. I aquí tu ens volies fer un apunt, també.
Sí, aquí hi ha un parell de coses. Un tema és la incapacitat per poder treballar, que pot ser total o absoluta, o parcial, pot ser parcial, si hi ha algú de recuperació, puc fer la meva feina, però no de la manera que la feia abans. Total, no puc fer la meva feina, però puc ser apte per treballar en altres feines. O ja l'absoluta, que no estic de la meva condició física no em permet treballar de cap tipus de feina. I això sí que és el que decideix l'ICAM, que és el que dèiem abans. Però paral·lelament també hi ha el reconeixement del grau de discapacitat. El grau de discapacitat se sol·licita per una altra via i aquest grau de discapacitat ens dona bastantes avantatges fiscals. I això molta gent ho desconeix, que això és una de les coses que també els expliquem.
El que passa és que també has d'esperar bastant perquè
també hi ha demora. Ara estem parlant d'una demora de ben bé un parell d'anys. Però el tema és tan senzill en aquest cas com agafar tot el teu historial mèdic, entrar-lo, presentar-lo i esperar. Però sí que és cert que molta gent amb el tractament, amb tot el tema...
I on has d'anar, per on has de començar? Ho dic per fer servei públic,
sí, tant.
Per si ens sentin algú i diu, oh, això no ho sabia, on has d'anar? En quina porta has de trucar?
Això és Departaments de la Generalitat, que se sol·licita. Generalitat i de l'INS, també.
Moltes coses, moltes coses que, a més, tot això passa mentre estem amb la malaltia, mentre passem per tot aquest procés, perquè potser estem fent ràdio, quimio, o ja hem acabat però no ens trobem bé. En el teu cas, Sandra, tu vas tornar a l'empresa aquesta amb la que havies treballat, però clar, no de la mateixa manera, no amb el mateix càrrec.
No.
Com ho vas viure tot això?
Home, doncs, al principi de tot, agraïda, vale, cap a la companyia i cap a també la feina que em va, bueno, com em va ajudar l'Anna, vale, a poder tornar a treballar, perquè clar, em vaig sentir en un moment que deies, ostres, tenia just els 50 i em trobava que no tenia feina, i a més amb limitacions, etc, i em vaig veure pues, una muntanya, una altra muntanya, no? Quan jo ja pensava que després del càncer ja res podria ser també pitjor, no? Però jo també tinc dos fills i se'm va, o sigui, se'm complicava tot una mica, no? I bueno, al principi bé, contenta i agraïda, però sí que després, clar, veus que ja tinc moltíssima formació, tinc molta experiència, ja per l'edat, etc. I clar, la feina que estic fent ara en absolut és la feina que jo feia ni la que podria fer.
Mm-hmm. Llavors has perdut sou.
Molt, sí, he perdut sou i he perdut moltes coses. Però bueno, per altra banda, jo vaig pensar que això que tenia al meu cap, no? I que vaig començar a crear enmig de la meva quimio, doncs vaig dir, doncs mira, escolta'm, comença-ho a organitzar-ho, a fer-ho, i si més no, que el que t'ha passat a tu
pugui ajudar a altres dones.
Sí.
Clar, estem parlant de tornar a treballar, etc, però aquí passen també moltes altres qüestions, com demanar un crèdit, llogar un pis, fer-se una assegurança de vida. Tot això després d'un càncer també es complica moltíssim.
Es veu molt més.
Per començar, per exemple, enmig de tot això vaig haver de comprar-me un pis, i el mateix, per sort, hi havia una de les parts que jo ja tenia estalviades d'una altra cosa que vaig fer, i bueno, vaig poder, i el banc no em va posar tantes pegues, però per l'assegurança de vida sí. Ah. Per l'assegurança de vida, fins que no, com que encara no havia passat lo de el decret aquell, no?, que hi ha de l'oblit oncològic, que em sembla que ara ja permet una certa flexibilitat.
Però hi és aquesta llei o l'estan demanant?
No sé si està vigent, eh? Jo diria que no.
Jo diria que no, però està presentada. Jo crec
sí,
que no
presentada
sé si està,
sí, però,
vale,
però...
No està del tot. Clar, jo fins llavors, com que no m'he ampliat l'assegurança, encara no... Però sí que és complexa i jo crec que tampoc és just, no? Perquè, en certa forma, la possibilitat de risc de que a una persona li passi alguna cosa, quan acabes de passar el càncer, tampoc és tan alta en versus els altres, no? Llavors... És com que et van...
Discriminació
apartant, sí.
En tots els sentits, perquè, clar, m'imagino que llogar un pis, demanar un crèdit, totes aquestes coses es compliquen moltíssim. Mm. I m'imagino que també heu viscut altres prejudicis.
Sí. Altres perquè, bueno, a part de que jo, quan parlem amb totes les dones, no?, quan estem juntes i demés, sí que veiem que hi ha una diferència, jo crec, entre el tractament als càncers femenins, vale?, i als càncers més masculins, no? Vull dir, jo crec que la gestió durant el tractament, etc., en els càncers masculins es permet més a l'intentar treballar i anar agafant les baixes de forma més paulatina o més curtes, no? En canvi, en el càncer de mama és com que radicalment has d'estar en un estat de no treballar res, 100%, encara que tu ho demanis, i després jo crec que és la reincorporació. Tu comentaves allò del l'INSS que et diu que no pots dir millor, i això és cert, perquè vull dir, una de les coses que nosaltres ens patim i que ho escoltem cada dos per tres és... Vaig a una entrevista i quan et diuen què has estat fent aquest últim any i mig i tal, i dius, és que he passat un càncer, veuen, totes ho diuen, eh? Veuen com el reclutador es tira enrere i és com, vale, d'acord, doncs, ja ens tornarem a veure, i automàticament veuen que estan descartades, no? I aquí s'ajunta, jo crec també que hi ha el càncer, hi ha l'edaisme, vull dir, el tema de l'edat, que tu també comentaves, i dius, que ens donin opcions, no? Jo crec que és important poder gestionar aquest després i poder ajudar-nos a reinventar-nos en els casos que sigui necessari, no? Perquè no s'està fent.
És el que deies, no? Que reinventar-se és car.
És caríssim. Perquè, vull dir, és rebre una formació, aquesta formació també s'ha de donar durant un temps en què la persona tampoc estigui en una desigualtat a nivell econòmic, vull dir que no hi hagi una baixada d'ingressos. I, bueno, són moltíssimes coses que crec que no s'estan acabant de portar ni...
Doncs a veure si senten les dones i els dies, qui l'hagi de sentir. Moltíssimes gràcies a les dues, Sandra Marín, moltíssimes gràcies de Xarxa Rosa i també a l'Anna Miró, economista,
gràcies.
Gestora administrativa, que doncs, fa aquesta feina d'assessorar totes aquestes dones. Gràcies també a la Patricia Moya, que hem parlat aquesta nit, ens ha agradat molt el seu testimoni, i moltes de les dones que ens deuen estar sentint i deuen pensar, pues, potser començo a fer papers demà.
Vinga. Correcte.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Bona nit.
Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Sempre és bona notícia que soni la Fons dels Dardí al programa i avui tenim dues bones notícies perquè tenim aquí Júlia Bacardit, que s'estrena al programa i de tant en tant vindrà, que és com pubilla de cuixa forta. I, com ho dius tu, autònoma tot terreny.
Autònoma tot terreny perquè no tenim alternativa i perquè ens agrada una miqueta
una
la
mica
vida.
Una mica ens va el bici i la marxa tropical. És escriptora, autora, periodista, moltes coses. I avui vols parlar-nos, ni més ni menys, en aquest programa, de que prioritzem el fill mascle?
Sí, vull parlar d'una cosa que...
Això s'entrà fort, provocant-hi.
He entrat fort, però perquè vaig tenir aquesta idea vivint, no? Que és com et solen venir les idees, les coses passen, veus al teu voltant, i per un tema de feina vaig conèixer una família de polonesos que parlaven de, bueno, de la seva arribada aquí a Catalunya i em van confessar, els pares, em van confessar que havien vingut perquè volien que el nen triomfés. El nen era un bon esportista i ells mateixos em van admetre que no havien vingut aquí per un tema de diners, no? Que sol ser el tema habitual, sinó per ajudar que el seu nen aconseguís el somni. I em van admetre també una altra cosa, que quan van emigrar a Catalunya ni tan sols van pensar en la seva filla gran i en com això l'afectaria, no? Tenien aquesta mateixa consciència d'això. I l'altra cara de la notícia és que el nen sembla que no s'està convertint en un esportista d'elit, però que, en canvi, la nena està començant a apuntar maneres en una carrera artística. I això sí que em va fer pensar en això, no? Per això aquesta cançó que sona... Que...
Clar, tu parlaves d'una família polonesa, però jo crec que encara sembla una cosa una mica antiga, però la sentim, aquesta d'estar contents per tenir un nen, una criatura, un home.
És la història més antiga del món, això de la preferència. A veure, és veritat que tothom té dret a tenir preferències en tota la vida, no? El meu pare volia tenir una filla, per exemple, estava...
I li va sortir bé, eh?
I li va sortir bé i va dir, aquí m'aturo. Però, clar, és una mica ofensiu, no? Si has tingut una filla, dir, hòstia, hauria volgut tenir un fill. Fins i tot a la inversa.
Sí. Però... Jo ho he sentit, això, gent que diu, jo havia de ser nen. Els meus pares volien que fos nen. I, o sigui, ho expliquen, perquè és una cosa que, a més, els hi han explicat sense cap vergonya als seus pares, que és una cosa que a mi em travessa bastant, Però, escolta, i d'on ve la dèria aquesta de tenir filles i no fills?
Clar.
Fills, perdona, i no filles.
És molt antiga, i ara te'n parlaré, però el tema és que ara ho sabem perquè existeix internet, no? I internet està ple de memes. No sé si els has vist, aquesta imatge de dos pares, un va amb un nen i una amb una nena en un centre comercial, van amb les escales mecàniques i es troben, no? I el pare de la nena sent molta enveja perquè veu que el pare del nen porta una consola, no? I ell carrega les nines de la nena i, ostres, el pare el que vol és jugar a la consola amb el seu fill, no?
I és un mem una mica de cunyats, hem de dir.
És un mem de cunyats. L'internet està ple de memes de cunyats.
Ja, també tens raó, també tens raó. I, escolta, i a més, la gent ara sabem què pensen i què volen els altres en tot moment, o no? O com va la cosa?
Ho sabem, perquè a més també s'ha popularitzat moltíssim això del baby shower, això de la revelació del gènere de la criatura, i també hem vist moltes
sobretot
vegades...
Sobretot si ets Dulceida.
Sí, però sobretot si ets Dulceida, sí. Però crec que s'ha democratitzat molt i el que es veu és la decepció d'alguns pares quan surt aquest fumet rosa. O fins i tot hi ha una tendència a internet de mares de fills que tenen una relació una mica estranya amb el fet de tenir fills, no? Com si un orgull una miqueta exagerat, com una miqueta incestuós, no? Però com hem arribat fins aquí?
Això, pregunta-m'ho, com hem arribat fins aquí?
Clar, això és una cosa molt antiga, no?, de les societats tradicionals, premodernes. Se suposa que... Clar...
Necessitem un mascle, un hereu. A veure, aquí a Catalunya tenim el tema de l'hereu, eh?
Aquí a Catalunya això és interessant. Això és interessant, perquè hi ha una petita nota a peu de pàgina. Però sí, efectivament, se suposa que les dones en una societat tradicional no treballen fora de casa, s'han de limitar a la criança. Això vol dir que una filla no portarà diners a casa, i no només això, sinó que hi ha la institució de la dot. Pagar per casar-la. I, a més, això de casar era un problema molt, molt important, no? I fins i tot hi ha cançons de la cultura popular, com el Rossinyol que vas a França, no?
Però tu tens a xubar o no? Et casarem a tu? Tu l'he Bacardit o no?
Jo crec que aquestes alçades és complicat. La meva tieta de 80 anys, que està soltera, em va dir, diu, bueno, jo, Júlia, guardo el meu aixubar, crec que ja no em casaré i que te'l puc passar a tu. Vull dir que estem...
És bèstia, perquè estem al segle XXI, però això encara es diu.
I encara se'n parla de tot això, del dot, de l'aixubar, de totes aquestes qüestions.
T'he de dir que l'aixubar és molt important quan vas a viure sola. És a dir, en aquell moment t'adones del rol, no? Dius, no tinc llençols. O sigui, encara que visquis sola i no t'hagis casat.
Em venen, les botigues em venen.
Però Montse no és el mateix,
No, perquè tu els vols brodadets.
Home, jo els vull brodadets,
Jo també, Júlia Bacardí. Jo també, tu ets com una botella de whisky, ara me n'adono,
Sí, i el meu nom a més és Bacardí.
Perdó.
Que tant de bo fos sense té.
Exacte. Però escolta, la cosa és que la teva tieta et guarda l'aixovar i que estem garantides per anys.
I a més, la mare d'aquesta tieta meva em cantava una cançó que també tenia a veure amb casar-se.
A veure.
I que m'agradava molt.
La desgràcia d'un pobre home té una filla per casar. Namorada d'un gitano no la pot desoblidar. Namorada d'un gitano.
Enamorada d'un gitano. Escolta, però què? D'on ets tu que cantaven aquestes cançons?
Bueno,
on venia la tieta que et cantava aquestes cançons?
Del Bages. Això del Bages. És una cançó que està recollida en una web que es diu Cantut, que és un projecte que recull música popular. I el que explica aquesta cançó a mi ja m'agradava de petit, abans d'entendre el casament, perquè el que ella respon als seus pares és casadet amb un gitano, tot el món serà per mi. Per la idea aquesta que el gitano és nòmada i que va per tot arreu, no? Evidentment, és una idea molt romàntica, que em semblava com revolucionària, romàntica en el sentit aquest de literari, no? De un cert afany de llibertat, no?
Escolta, i és tota una tendència cultural, això dels mals casaments, els bons casaments, i sempre més recauen les dones. Va venir fa unes setmanes també la cantant que ara està justament, que toca aquesta nit, està tocant a Barcelona, ara no em surt el nom, i em sortirà, que ha fet aquest disc que parla d'estar mal casada.
Imagina't, encara estem així,
Sí, sí, que són elles, les que han tingut mala sort són elles, que si un home, el fet de fer un bon o un mal casament, no és tan important.
No és tan important.
A veure, m'heu d'ajudar, com es diu la cantant que toca avui a la Paloma, que va venir al programa, que no em surt el nom...
Ostres, Montse, això sí que és complicat ara, és delicat, això... Però, si parlem de matrimonis desgraciats, això ja Shakespeare ja ens en parlava, perquè a l'obra de teatre Molt soroll per no res, el pare d'Hero, la noia que s'ha de casar, arriba a dir que es lamenta de tenir una sola filla. Em lamentava de tenir una sola filla. Per què una i no cap? I per què passa això? Perquè acusen Hero falsament de no arribar verge al matrimoni. A més, és molt injust perquè Hero és verge, tot ha estat fruit d'un malentès, no? És el típic cas literari molt, molt freqüent en la literatura d'aquelles figures femenines que només existeixen per morir-se i fer que la trama avanci. O morir-se o ser un objecte que els altres han de capturar, no? Això ja és una miqueta així, amb Balena de Troia. Imagineu-vos si va lluny, això.
Escolta, ja ho hem descobert, El disc es diu Descasada i la cantant és Magaly Sare. És que fatal, perquè és que la vaig entrevistar i més m'ha encantat el disc.
Bé,
ha quedat fatal.
Sort, Magalí, que existeix el divorci, descasar-se avui és això. Però...
Sai no more, lady, sai no more. None will deceive us ever. One foot in sea and one on shore. Two.
A veure, què m'has posat aquesta cançó així jueva, diria?
Bé, això és la banda sonora de la pel·lícula que es va fer sobre Molt soroll per no res, que és, amb aquesta pel·lícula vaig créixer jo, que hi havia el Kenneth Branagh, amb Emma Thompson, imagina't, és la prehistòria, tenim una certa edat, tots plegats.
Molt soroll per res.
Molt soroll per no res, Much Ado About Nothing... Però jo aquí t'he portat una cosa una mica seriosa, parlem una miqueta de dades, d'informes, no? Perquè... Encara persisteix a tot arreu del món aquesta preferència pel fill mascle, tot i que va a la baixa. Això és una bona notícia. Això va a la baixa no només a Occident, sinó també a tot arreu, no? Ens convé un món on aquesta preferència cada cop s'esborri més. I bé, en els països en vies de desenvolupament sí que persisteix més la preferència pel fill mascle per factors institucionals, legals, culturals i socioeconòmics. Com et quedes, Montse?
M'ho crec, perquè... I també perquè és un món on els primers serveis, és a dir, el món agrari, encara funciona, i m'imagino que hi ha aquella idea del mascle, la força i tot això, no?
Sí, però sobretot és el que comentava del pagament del dot... la no transmissió de l'herència, de la propietat, que sempre ho porta, no? Tot això arrossega molt. I també la qüestió de la transmissió del cognom, no? Hi ha aquesta idea que llavors el cos... I que les nenes, si es casen, passin a formar part.
És veritat. Sí, 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 això ho he sentit molt. És a dir, en aquesta família ja no hi ha cap Virgili, hi ha cap noi, i no es transmetrà el nostre cognom, i quina pena.
No es transmetrà el cognom, i a més, en les societats tradicionals o més però modernes, la noia, en general, passa a formar part de la família del noi, llavors tu qui t'has gastat diners en una dot i a sobre et desapareix la filla.
I a sobre et desapareix la filla i el cognom.
Clar.
És que on anirem a parar?
Clar que això és molt antic. A Espanya, l'obligació social del dot, perquè ho he estat mirant, no? Jo no recordava la meva família ni enlloc aquesta obligació de la dot, que en canvi sí que et trobes.
M'encanta que haguis fet, escolta, només et faltava mirar el BOE, eh?
Mira, sí, em faltava mirar el bo, eh? He estat a punt, eh? Dic, faig un llibre d'investigació. Júlia, no tens temps, ets autònoma. Deixa-ho córrer. A Espanya aquesta obligació de la dot cau cap a la segona meitat del segle XX, però ja comença oficialment amb el Codi Civil Espanyol, 1889, eh? Però, de fet, la igualtat davant la llei no arriba fins passada la transició i encara una mica més enllà, el 1999, es permet que els nens portin primer el cognom de la mare. Que és una cosa que passa. Però fins al 99 no. És a dir, jo ara tinc amics que sí que opten per posar primer el cognom de la mare. Però és una cosa...
que jo tinc dubtes, també, amb aquest tema. Ja ho sé que la gent no ho entendrà, però, clar, és que és el patriarcat de la mare o el patriarcat del pare. Al final no en sortim.
És veritat, però, clar, algú pot trencar la cadena, no?
Ja.
Això és veritat. Jo tampoc no sé què faria, en aquest cas.
Tu vols dir Bacardit. Tu no vols canviar el cognom.
No, ma mare m'ho ha insinuat, això. Escolta'm, Cruells.
Home, Cruells és maco, eh?
També està bé, és que no puc triar. Prefereixo de posar un guionet, perquè fa festa, fa noble, m'agrada.
Exacte, sí, sí, això et puja categoria, amb un guionet, la feina que fa. Escolta, i a Catalunya què?
Clar, Catalunya té una cosa que, ostres, aquí he trempat una mica, no puc trempar perquè sóc una senyora, però a Catalunya això era una mica diferent, perquè hi havia aquesta idea de l'hereu universal, de no fragmentar l'herència, i hi havia una certa igualtat en el Codi Civil Medieval.
Sí, a les famílies no, eh? Que després, si eres la pubilla, no podies fer segons quines coses.
Probablement no podies fer segons quines coses, però es prioritzava no fragmentar l'herència en diversos germans, i això passava per davant de la qüestió del masclisme. És a dir, era més important que la masia passés a una sola mà que no pas la qüestió aquesta de, bé, és una noia, vols dir que podrà fer-ho, no?
Maleïts diners. Escolta, em sembla que tens una anècdota divertida.
Tinc una anècdota preciosa que cau a la meva família. És la història de Quima Bordes Huguet, que era àvia de la meva besàvia, i que és una mica l'excepció que confirma la regla. Quima Bordes Huguet va néixer després de 16 germans mascle. Els seus pares eren propietaris d'una masia d'Horta i no van parar fins que els va sortir una nena al revés de la resta del món i en contra de tota lògica.
I com és que volien una nena, ells?
Home, jo crec que ha de fer una mica de ràbia tenir com 10 fills i veure que no et surt cap nena. O sigui, jo crec que arriba un moment que és una ofensa personal que no te'n surti cap, no? Però, en tot cas, una bona notícia. Jo sense Quima Bordes Huguet no existiria, no seria la mateixa, però la història més acaba... Quima Bordes Huguet va decebre els seus pares.
Què dius? Què va fer?
A l'hora de la veritat es va casar amb un trompetista. De mala vida. O sigui, imagina't, mal casada.
Per això t'agradava aquella cançó del Gitano, perquè tu ja tenies una banda farandolera.
Sí, tot és culpa de la meva família. Estem... No és veritat, ja m'he de responsabilitzar una miqueta.
Avui, per això, tant a Catalunya com a Espanya, la preferència pels fills homes, tu dius que ha baixat molt.
Ha baixat molt. De fet, hi ha fins i tot estudis que diuen que Espanya i el Japó, no em preguntis per què, es comença a preferir les nenes i tot. I això és per la legalitat i l'economia. Això és tot.
I escolta, abans parlaves dels països en vies de desenvolupament, però a veure com està tota la situació en general. Jo no sé, et queden 2 minuts, eh? A veure, explica'ns...
Quantitativament, a tot arreu del món, com més educació té una dona, menys preferència té per tenir un fill mascle. És a dir, si tu ets una dona i has estudiat, veus que això de tenir nenes, bueno, elles també poden.
No està mal.
Hi ha un context advers. Si estàs en un context històric concret de guerra... la preferència pels fills mascles s'exacerba.
Però que... ara imagina't, per exemple, a Ucraïna, que tots els homes són a la guerra.
Exacte.
Aquí ja és un tema, això.
A l'hora de la veritat, quan el teu fill se n'ha d'anar al front, suposo que et penedeixes d'aquesta preferència perquè no te'n vols deslligar.
I ara,
no?
A més, les dones ucraïneses, és a dir, per tota una generació, serà molt complicat conèixer homes, casar-se...
Aquest és un dels problemes de la guerra que s'allarga sempre, no? Quina mena de societat pots crear sense homes o sense dones, no? Però com més malament està un país en termes econòmics i de qualitat de vida, més es manté la preferència pels fills mascles i, en canvi, com més prosperitat i pau, més es redueix aquesta preferència, no? I, a més, hi ha estudis que diuen que aquesta preferència no és només una conseqüència, sinó que ho fa pitjor. Perquè, clar, tu dones els teus recursos, els destines només en el teu fill, i això, si no tens gaire recursos, vol dir que en dones molt poc a les nenes, o molt menys, perquè no tens tant per separar. I això pot afectar fins i tot en el consum de proteïnes i en la salut de les nenes. I això pot... És una mica un peix que es mossega la cua.
Aquella cosa del bistec pel nen i per la nena l'arròs.
Sí, una mica, sí, és això. És a dir, són tots els recursos en general, i a vegades fins i tot va en aquesta cosa tan bàsica com l'alimentació, no? I he pensat una miqueta en la família aquesta de polonesos, que evidentment alimenten la seva filla com Déu mana, però que no deixa d'haver-hi aquí un decalaix molt gran.
Un desviaix. Doncs escolta, Júlia Becardit, no sé si posar-me a plorar o dir-te que tornis d'aquí 15 dies i ens expliques una altra història. Amb protagonista la teva besàvia, rebesàvia...
Quima Bordesuguet,
fantàstic. La Quima aquesta és meravellosa. Moltes gràcies, Júlia. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Màriam Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà tornarem a les 9 de la nit, com sempre, entrevista d'una hora els divendres amb la il·lustradora, dibuixant, pintora Eva Armisen. No us la perdeu, que ho peta al Japó i a Corea.